Són les 9. Ara la previsió del temps amb Francesc Mauri. Francesc, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Dimarts a temperatures que disminuiran.
Sí, la idea d'ahir continua plenament en vigor perquè aquest vespre és quan el descens serà més acusat. Aquest és el titular número 1. El titular número 2 és que les pluges del litoral i prelitoral, les més extenses, arriben aquesta tarda vespre, comencen esporàdicament aquest migdia en alguns punts de la costa central, però a gran part de Catalunya no ha de ploure. I serà aquesta tarda vespre quan agafin més empenta el litoral i prelitoral català. Entrat el vespre i la nit, llavors s'anirien estenent una miqueta i demà dimecres és el dia en què la pluja pot ser més extensa i el darrer dia en què es presenti, perquè a partir de dijous no s'espera cap mena de precipitació a Catalunya. Però demà al matí podria ploure d'una manera bastant extensa, molt més dèbil al Pirineu i a l'interior, amb neu, i segurament a la costa i al prelitoral dels dos extrems del país, cap a l'Ebre i la zona de l'Empordà o la Catalunya Nord, aquí la pluja demà al matí exclusivament podria ser fins i tot localment abundant.
Abundant vol dir que pot ploure 100 litres per metre quadrat, per exemple, una cosa així?
Potser localment el massís del port. Per sobre de 50, gairebé segur.
D'acord.
Però caldrà esperar mapes del dia més fins, més detallats. Aquesta hora del matí fa de mal dir si es superarien. En tot cas, haurem d'anar-ho seguint.
Molt bé, Francesc, gràcies.
Gràcies.
I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. El Regional Express de Lleida Pirineu circula amb mitja hora de retard i no arribarà a Barcelona fins passades les 9. La raó 11 de Figueres també va tard i no arribarà a Sants fins passat un quart de 10, i a l'aeroport s'ha cancel·lat el vol de Delta Airlines d'un quart d'11 a Nova York.
I ho rematem també amb el trànsit. Equip viari, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs encara us trobareu força moviment de circulació a la corona de Barcelona i destaquen 5 quilòmetres a la B23 del Papiol a Molins de Rei per una col·lisió que ara ja només talla un carril, i d'Esplugues a la Diagonal, la P7, amb trams d'aturades Mollet-Barberà sentit sud i de Sant Cugat a Barberà direcció cap al nord, lateral ple en tots dos sentits, pot a nord des de Santa Coloma, túnels de Vallvidrera, peatge Boca Nord i les rondes de Barcelona amb trams llargs en tots dos sentits de la marxa.
D'aquí a dos minuts començarem la tertúlia ja del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Vicenç Sánchez, Sergi Sol, Anna Grau i Montserrat Nebrera. Això aquest dimarts 12 de novembre, en què parlarem dels plans del govern en zones inundables del país.
Hi ha alguns càmpings que es preocupen. I estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys, i fer-ho. Si s'han de prendre solucions, determinacions o decisions, jo que dic és que les prendrem, no?
Això és el que deia el president Salvador Illa ahir en aquest programa, en el matí de Catalunya Ràdio. I avui ens preguntarem, d'aquests 124 càmpings que hi ha a Catalunya en zones inundables, quants tenen risc realment elevat? En base a què es determina aquest risc? Es tenen en compte fenòmens, per exemple, excepcionals i pràcticament inèdits, com els del País Valencià? Quan el president de la Generalitat parla de mesures dràstiques, es refereix a tancar o traslladar aquests càmpings? I de quants estem parlant? Qui ho pagarà i quan costarà tot plegat? Es farà amb consens amb el sector o el govern tirarà pel dret? I si el govern considera que hi ha càmpings que no ofereixen prou garanties de seguretat als usuaris, com és que en el seu dia es van autoritzar? I com és que encara no s'hi ha fet res? Ningú recorda que fa 28 anys, van morir 87 persones per una riuada al càmping de Biescas? I després del sector del càmping, quines altres activitats que es fan en zones inundables preocupen el govern? També es prendran mesures dràstiques a escoles o residències? I pel que fa als municipis, com s'explica que la meitat d'ajuntaments no tinguin plans d'emergència per inundacions? Només som capaços de reaccionar a cop de tragèdia? D'aquí a pocs minuts ho comentem amb Vicenç Sánchez, Sergi Sol, Anna Grau i Montserrat Nebrera.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta a Citroën.es.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, ferint!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Tercera jornada de la Champions i el Sant Polten visita el Johan Cruyff. Una nova oportunitat per veure les campiones d'Europa.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Pere Escobar.
Avui a partir de les 6, Barça-Sant Polten a Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Gelmà. Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez, Anna Grau i Sergi Sol i la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Doncs amb el Vicent, que ha sigut el que ha arribat primer, el puntual, estàvem parlant del futur d'Amazon, possibles escenaris, en parlarem en temps de tertúlia, i després han arribat l'Anna i la Montserrat amb una mica el mal a l'esquena, i quan ens n'hem adonat estàvem parlant de la marihuana mosterapèutica i aquestes coses.
Això era el tema.
Com?
Ens hem perdut una mica. La marihuana? Estàvem parlant d'Amazon i de sobte l'Anna i la Montserrat estàvem parlant de la marihuana.
Home, Amazon no li traurà el mal d'esquena.
Quina cara d'innocents que posen. Tu
prefiries l'Amazon perquè et tregui el mal d'esquena.
Però marihuana per treure't el mal d'esquena?
A veure, la marihuana... L'ús terapèutic...
Que truqui el Jaume Pedrós, ja.
A veure, la marihuana... Jo recomano l'ús terapèutic de derivats de la marihuana que no tenen ús ni Sergi, i us asseguro que per treure dolors físics, home, no dolors, diguem-ne...
Psicològics no, però físics...
Home, psicològics també...
Jo tinc un amic que li deu fer mal tot. Que tinc un amic que li deu fer mal tot.
Perquè tot el dia...
Sánchez, tu has provat la marihuana?
No, jo tota la vida. Jo he provat coses, jo he provat de linimentos Loan, els polvos de talco,
sí.
Jo he provat coses...
Sí, el Vicks Vaporú.
Les quanetes,
però escolta, intentem parlar amb coneixement de causa, que l'Ostrella es parla,
ja,
per venir aquí.
Però a veure, un moment.
Clar, sí, vostè sí que entén.
Una cosa és la prescripció mèdica, que això es fa a vegades, no? Perquè a vegades es dona quan hi ha situacions de dolor. Hi ha cremes, també, que porten la substància.
Cremes, oi,
hi ha botigues que el venen sense prescripció.
Fumar-se un porro de marihuana.
Ah, no, jo no recomano fumar-se un porro, però ja et dic, ara hi ha productes que es poden comprar legalment, que no has d'anar allò d'amagatotis amb una gabardina, i que extreuen el component lisèrgic i queda la part, diguem-ne, relaxant, i per tema de calmar dolors i tal, que per fet d'això, els defensors de l'ús terapèutic de la marihuana no veuen gaire de bon ull que defensis l'ús lúdic, perquè consideren que els hi va a la contra, que la gent reacciona com el Sánchez, no?
No,
que per ignorància, evidentment.
Jo he reaccionat amb ironia, no confonga vostè. Estratègies. Ironia.
Com un McCarthy valencià.
No, jo anava amb ironia, davant de vostè, que deu ser... Sí, amb ironia. Davant de vostè, que deu ser, no sé, com el...
Sí. El Pablo Escobar.
John Lennon.
La Yoko Ono.
Amb un cert escepticisme.
A Sergi Sols veu estar escoltant amb molta perplexitat, tot plegat, eh?
Hola, Sergi.
No, és que comparteixo...
Perdona, els que no saben la Grau.
Que avui l'ús terapèutic de la marihuana és que te'l prescriu qualsevol metge. Els malalts d'oncologia, per exemple, amb cremes, la que prescriuen molts metges, precisament la crema, una crema que és més balsàmica en aquest sentit, no? Que és una crema que està feta a partir d'extracte precisament del cànem. I, de fet, en medicina s'utilitza tota mena en aquests moments, tota mena de teràpies o de productes derivats, doncs, per exemple, el que està molt de moda en aquests moments, a qualsevol hospital, és el fentanilo, els pegots de fentanilo, els parxes de fentanilo.
Sí, però clar, tot això és
molt perillós.
Senyor Sol, això que està dient vostè és el que és. Després hem de mirar què ha passat als Estats Units, perquè això pot ser una mica complicat. Ara, jo m'estava prenent a ironia el que deia la senyora Grau.
Veig
que té un coneixement de causa, que va més enllà de la pomada i de l'ungüent. Vull dir, crec que podria entrar en altres àmbits. Ara, evidentment, això que diu vostè, només cal afegir amb això... Atenció a tot això quan se dispara, perquè ja hem vist que ha passat als Estats Units, amb tot això també, que segons com...
No podem frivolitzar amb l'ús de la marihuana, perquè hi ha molta gent... I, escolta, a casa nostra hi ha adolescents, l'altre dia fèiem el tema, adolescents que estan enganxats a la marihuana, que tenen molts problemes de concentració i que els afecta la seva vida i que tenen una depressió de cavall perquè l'ús de la marihuana no és recomanable en aquest sentit. Terapèuticament, i el que diu un metge, això ningú qüestiona.
Però, de tota manera, hi ha moltes medicines que també produeixen addiccions a la gent i es venen a les farmàcies. En els gèsics, és a dir, gent que no pot viure sense un paracetamol cada dia.
Jo el que dic és que frivolitzar amb l'ús d'aquestes substàncies també passa per desinformar una mica sobre elles.
Tens tota la raó.
De bona fe. I, per exemple, quan una persona jove li diuen que si es fuma un porro un dia ja quedarà enganxat als... i veu que no, llavors sí que li pot generar això una sensació de falsa confiança, però vull dir que a vegades...
Però la persona que ha patit una addicció et diu que tot comença amb aquest porro, que no passa res.
Sí, però és que addiccions són... Es pot ser addicte al cafè, a l'alcohol, al menjar, al sexe...
És addicte.
A la política... Bé, ara sí que s'ha
d'arribar. Hi ha addiccions.
Però vull dir que el problema no sol ser... Quan hi ha una addicció, el problema no sol ser la substància, sol ser la persona. I com més informació tinguis sobre una substància, millor.
Mira, el Javier Giner, que ha fet aquesta sèrie del Diodicto, ell diu que la cocaïna era la febre d'una malaltia que era l'addicció. Ho explicava d'aquesta manera. Bé, anem a canviar de tema.
A partir d'ara diga Giner, per favor, Giner.
Giner.
Molt bé.
Dels rius.
Giner de los rius.
De les rieres.
Giner és el que vostè podria arribar a dir Jané. Entén? És exactament igual. Pronunciat a la valenciana.
Són les 9 i 12. Fa poc més d'una hora, a les 8, ha començat una reunió entre el conseller d'Empresa i el president de la Federació de Càmpings de Catalunya, una trobada que és conseqüència directa de les declaracions que el president Salvador Illa va fer en aquest programa sobre els càmpings que són en zones inundables.
Hi ha alguns càmpings que es preocupen i estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys, i fer-ho.
En concret, dels 320 càmpings, 124 estarien en situació de perill alt o bé mitjà, una cinquantena dels quals a les comarques gironines. Anem cap a un d'aquests càmpings, al Castell Mar, a Castelló d'Empúries. Unitat Mòbil, Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Com han rebut aquestes paraules de Salvador Illa?
Doncs malament. Malament, i ara ho explico, perquè s'acaba de produir una situació, bé, que ara comentarem, bastant insòlita. No tindrem entrevista. Ara...
Perdó. Sí?
Hola.
Sí, et sentim.
Hola.
Albert, sembla que tenim problemes, intentarem resoldre...
Vale, perdona, Ricard, ja està, ja sóc aquí. Perdona, és que ha passat una...
Què ha passat, Albert?
Just estàvem a punt de realitzar aquesta connexió i hi ha hagut una trucada a la persona que volíem entrevistar, que li ha dit que no es feia entrevista perquè no hi ha risc d'inundació en aquest càmping. I hem decidit no fer l'entrevista amb nosaltres. Si vols t'explico, som en un càmping petit, el càmping Castellmar a Castelló d'Empúries, d'unes 3 hectàrees, això són uns 4 camps de futbol i té una capacitat per unes 1.000 persones. I jo ara també estava consultant aquí la fitxa d'avaluació del risc que elabora el Departament de Territori per cada càmping, i segons aquest informe, doncs, aquí indica que tota la superfície del càmping és inundable, amb un perill alt-mig. De fet, mentre veníem amb la furgoneta ho vèiem, que el càmping es troba envoltat de diverses rieres i de cursos d'aigua que formen el que seria el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, i tot just aquí ara anàvem a parlar amb la persona responsable i
aquest informe, quin és, Albert, aquest informe que dius que has consultat?
Aquest informe és la fitxa d'avaluació de risc que està elaborada pel Departament de Territori juntament amb la informació que extreu de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Sí, i aleshores la trucada, quina trucada, és a dir, qui li ha dit que no és una inundable?
Entenem que és la persona responsable del grup de càmpings. La persona que hi ha per sobre d'aquest responsable amb qui anava a parlar avui ha sigut una cosa molt ràpida, ho heu vist ara que hi ha hagut, bueno, s'ha aixecat la persona, ha marxat i han caigut els micròfons i els cascos, disculpeu aquesta interrupció, però sí, vaja, diguem-ho, que ens hem quedat sense entrevista i res, a veure,
bueno,
el que sí que sabem...
Això sí que posa de manifest una cosa que és important, que és que el que diu la fitxa d'avaluació de risc es contradiu amb el que diuen els càmpings de Catalunya. Per tant, de moment ja la informació no quadra. I per tant, això vol dir que aquí tothom dirà el meu càmping no és inundable i per tant aquí, si no hi ha una... Clar, algú ha de dir alguna cosa sobre això. I en aquest cas la Generalitat ha de dir si és inundable o no.
Home, a veure, d'això en parlàvem l'última vegada que vam coincidir aquí, que en veritat que la peixateria els ha fet molta gràcia una frase meva, dir que no es pot fer una truita sense cascar els ous. Clar, a veure... Està molt bé que la ciutadania demani responsabilitats a la classe política, quan la classe política i les administracions gestionen un drama com el de València, doncs tan malament com l'han gestionat, hi ha hagut... Ara, llavors la ciutadania també ha de posar de la seva banda. Vull dir, jo tinc... Mira, un dia d'aquests parlava amb un senyor català que es diu Agustí Argelí, que l'acaben d'anomenar senyor filo d'un think tank de ciutats intel·ligents. Ell viu la major part de l'any a Taiwan i m'explicava que allà, que hi ha com 4 o 5 tifons l'any, els autobusos tenen uns avisos d'inundació, d'alarma, que la població, quan els veu, ja sap que s'ha de tancar a casa. Jo entenc, evidentment, que si el govern de la Generalitat s'agafa seriosament el tema de les zones inundables, això tindrà repercussions econòmiques pels negocis, pels càmpings, pot ser un drama, evidentment. Llavors s'han d'estudiar maneres de no perjudicar. O millor dius, però, per exemple, si no es poden moure edificis o no es poden moure activitats, hem de tenir uns plans de equació que funcionin com una canya i que ningú discuteixi, que ningú, o sigui, que en el moment que els digui, que es doni l'ordre allà, no, i tot
huracà
i així...
Milton, és a dir, que et diuen has de marxar de casa perquè d'aquí dos dies caurà un temporal i tu
no diguis, bueno, no, escolta, no n'hi haurà per tant, ja veurem... No, que hi hagi... Perquè esclar, és que el que no es pot fer és reclamar seguretat i que després, doncs... Jo entenc, a veure, em poso el lloc dels càmpings. Ara, espero que aquí hi hagi una visió, vull dir, que no hi hagi un joc de la puta i la Ramoneta, no? De dir, el meu càmping no és inundable perquè no ho vull tancar.
La fitxa de velocitat de risc diu que és una inundable, no hi ha dubte que és una inundable.
Clar, alguna cosa s'ha fet, el llom ajuda...
Es calcula que un 15% del sòl urbà a Catalunya està en zona inundable. Estem parlant no només de càmpings, estem parlant de bars, de restaurants, d'habitatges, i fa uns dies el periódico publicava, citant dades de Protecció Civil, que hi ha més de 200 escoles i 50 residències en zones inundables.
Ja,
Alguns fins i tot enganxades a un riu o a un curs d'una riera. Vale, Montserrat.
Però està clar que qui té la responsabilitat i que defineix no és l'associació o coordinadora de càmpings, sinó les autoritats, que són les que tenen la capacitat per decidir i, en raó d'això, actuar. Ara, no és el mateix el que passa en una catàstrofe quan li diuen a la gent a Estats Units, escolti, que vindrà un huracà, marxin una estona i tornen una altra vegada. És a dir, ells estan en zona de risc. Hi ha molta gent en el món que viu en zones de risc. I aleshores, aquí es fa com una mena d'avaluació o ponderació de quin és el grau o el nivell de perillositat que hi ha per ser allà. Si al llarg de molts anys això no s'ha produït, la gent ha anat posant les seves instal·lacions, els seus negocis, les seves cases, en llocs que saben que en un moment determinat pot passar, i ara, com estem sota la psicosi de tot el que ha passat a València, pensem que tot el que hi és en una zona d'aquesta mena ha de marxar. Bueno, imagineu que als Estats Units diguessin això. Vostè viu en zona de perill d'incendis, tota Califòrnia hauria de marxar. El que està a la falla de Sant Andreas, ni t'explico. O sigui, allò...
Bueno, Montse, però a veure, tot San Francisco, per exemple, no pots construir sense unes determinades garanties de que l'edifici aguanta un terratrèmol.
Manhattan està envoltada d'aigua,
I Japó?
Sí, però dir que la combinació d'autoritats incompetents, ciutadania una mica àcrata i després els legítims interessos empresarials. Jo, si tingués un càmping, també em defensaria, també faria tot el possible per no haver-ho de tancar. Home, tot això algú ha de coordinar amb una mica de seny.
Ja ho he dit al començar. El que passa és que si pensem en aquesta clau al món, la major part del món no viuria on viu. És a dir, nosaltres
no pot ser
ara comencem a pensar aquí que ens pot passar, com l'altre dia em deia una amiga meva que és d'Equador, diu, esteu ara com jo estic cada any a Equador. Yeah. És a dir, Equador cau a sobre de la gent tot. Què vol dir? Que Equador s'ha de deslocalitzar i anar a un altre lloc. És a dir, aquesta sensació de que quan tenim una que ens ha passat, reconsiderem tot el mapa, això és molt occidental. Què fas amb tota aquesta gent? Què fas? L'altre dia ho deia el Vicent, respecte de tota la València.
Planificar.
València, què fem? La traslladem tota a Cuenca?
Però, Montse, mira, el que ha demostrat...
I ho torne a dir.
El que ha demostrat...
Acaba
Anna i Vicent. El tema de València és que si t'esperes a tenir la gana a sobre, llavors ja només vas a fracassar.
Això ja ho sabem.
El que està plantejant el govern de la Generalitat és planificar. Evidentment, quan planifiques aquestes coses, doncs hi haurà gent que evidentment que patirà, que no voldrà anar-se'n de casa seva, no voldrà... I tot això s'han de buscar solucions. Evidentment, tampoc es pot aplicar un plan quinquenal a la soviètica i a córrer, però no podem ignorar... O sigui, el que no es pot fer ara és posar-te de perfil perquè
ignorar
encara no plou...
Ignorar les fitxes d'avaluació de risc, perquè...
I el dia que tinguis la gana sobre, llavors...
Per què s'han fet aquestes fitxes amb aquestes indicacions i després no s'ha fet res i allà han quedat les fitxes i ja està? Primera pregunta. Segona, i ho va dir l'altre dia i ho torna a dir ara, històricament la gent s'ha posat a viure al costat de l'aigua potable. On voliu que visquera la gent? Bé, i això vol dir que hi ha comarques i països i planes senceres que estan en llocs de perill d'inundació. I encara més, aquestes poblacions que s'han posat al costat de la mar, que són un percentatge brutal de la nostra població, i que amb la crisi i el canvi climàtic ara tenen perill d'inundacions posteriors. És a dir, sempre hem jugat amb aquesta possibilitat de risc i sempre els humans han fet el que han pogut per evitar-lo. De vegades amb més encert, de vegades amb més tecnologia i de vegades amb menys encert. Ara, de sobte, vostè ahir va tibar molt bé la llengua del president de la Generalitat, que se li va escapar d'això dels càmpings. Evidentment, això posa tot un sector en alarma. Evidentment, tu no te pots fiar. És molt difícil fiar-se d'una persona que el seu negoci, la seva vida, tot el que farà a partir de... En cada moment depèn de que ompliga o no ompliga un negoci. Perquè si tu tens un càmping i has demanat un préstec i vius d'això, tens tendència a minimitzar el risc sempre.
Igual que si és casa teva.
Per tant, ha d'arribar la Generalitat. Ara, el que no s'entén és com la Generalitat fa unes fitxes de risc que diu que risc altíssim i després no passa res. Per tant, potser sí que ha arribat el moment de fer això, però, atenció, si no se produeix un equilibri entre el que es pretén fer i la situació de dècades i segles de viure en llocs, perquè ara sembla que tot siga producte del desenvolupisme franquista i del que ha vingut darrere. No, tota la comarca de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ho hem vist aquests dies, està... Per què es diu la Ribera? Perquè està en la Ribera del Xúquer. Què és el Xúquer? Un riu mediterrani. Com són els rius mediterranis? Tenen una mala llet que tiren de tos. Per tant, de vegades en hivern no porten quasi aigua, o porten en estiu porten pòxim aigua i en hivern es desboquen. Bueno, a veure si entre tots som capaços de fer una cosa com esta que no siga posar-se tots a discutir i al final no fer res.
Mira, anem a recordar què va dir Salvador Illa en aquest programa.
Hi ha alguns càmpings que ens preocupen i estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys, i fer-ho.
S'ha d'ordenar, deia el president, que si cal també prendran mesures dràstiques. Doncs bé, podem saludar aquesta hora el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, bon dia.
Bon dia.
Acaba de sortir vostè de la reunió amb el conseller d'Empresa. Com ha anat?
Ha anat molt bé perquè d'entrada estic content de que s'hagi produït aquesta reunió amb aquesta celeritat, no? Perquè al final el president va parlar ahir i jo aquest matí a les 8 del matí ja m'he pogut reunir amb el conseller Samper i realment he denotat una voluntat de buscar solucions al problema, no? No solament m'he reunit amb el conseller Samper, sinó que he parlat en diferents ocasions amb el secretari d'Urbanisme, amb el senyor Víctor Puga, i també ho he fet amb el secretari de Transició Ecològica, el senyor Jordi Sargatal, amb el qual tinc que dir que per aquesta part tothom ha respost d'una manera molt i molt ràpida, no? Vull dir que també fa un temps em van parlar amb la consellera Paneque, vull dir que realment són conscients de que hem de buscar solucions, no? I sobretot jo ara sentia, no, aquí que es parlava de gestionar el risc, no? Vull dir, nosaltres estem preparats i des de fa ja un temps que la Federació Catalana de Càmpings té una comissió que treballa per buscar maneres de poder gestionar el risc i minimitzar l'impacte, no?
Clar, és a dir, quan vostè diu això, tota aquesta reunió s'ha produït, diguéssim, perquè es van sentir assenyalats ahir pel president?
Bueno, és un tema que nosaltres, amb tot el tema de gestió del risc, fa molt de temps que estem treballant. O sigui, nosaltres el que tinc que dir és que tot això ja s'havia intentat amb l'anterior equip, eh? O sigui, jo fa aproximadament 3 anys o 3 anys i mig em vaig reunir amb en Ricard Font, que era el secretari de la Conselleria de Territori, per parlar d'aquest tema. Després vaig fer una reunió amb el conseller Elena i explicant-li la nostra preocupació per buscar solucions i buscar millores de gestió del risc, i aquesta reunió no va tenir continuïtat, eh? Vam fer una petició de reunió amb presidència de la Generalitat, deu fer un any i mig, i se'ns va cancel·lar. O sigui que nosaltres, com a sector, fa molt de temps estem preocupats per aquest tema i, sobretot, per poder homologar mesures de gestió del risc, no? I això, bueno, jo crec que en aquest moment, per al que he parlat aquests 2 dies, crec que l'equip de la Generalitat actual té ganes de buscar solucions i treballar conjuntament amb el sector del càmping per poder, doncs, cada cop més generar confiança als nostres clients, no?
Clar, de fet, avui a Catalunya Ràdio pensem que 4 de cada 10 càmpings de Catalunya es troben en zones potencialment inundables. Les solucions que proposen, quines són? I entenc que pel que està dient i per la seva satisfacció, el que entén la Generalitat és que si els hi van donar permís d'obres i de llicència d'activitats, el problema el té l'administració, per tant, no vostès, per tant, serien ells qui paguessin tot això.
Bueno, aquí ara, jo crec que el que hem de fer ara és generar confiança i buscar solucions, perquè aquí estem parlant de això, quan parles d'aquestes xifres, es magnifica tot, no? I nosaltres fa 3 anys vam encarregar ja amb una enginyeria especialitzada en temes d'aigua un estudi de quina era la situació del sector del càmping a Catalunya, no? I molts d'aquests càmpings que esteu plantejant o que s'està plantejant, el risc és lleu. I
és en molts casos... És alt o mitjà alt, segons la Protecció Civil?
N'hi ha que són lleus, n'hi ha que són mitjans, però hi ha casos molt puntuals que, perquè al final tot depèn de la velocitat de l'aigua i d'aquestes mesures. I ja dic, en aquest moment el que hem de fer és treballar conjuntament amb la Generalitat per [S2] Sí. [S1] Analitzar i per actualitzar la situació de cartogràfica, perquè, per exemple, amb les fitxes que té penjades la Generalitat, hi ha càmpings que fa 15 anys són tancats. I hi ha càmpings que estan en situacions completament diferents de les que són ara. Yeah. Per què? Pues perquè s'han fet obres de millora, perquè... penseu que el sector del càmping a Catalunya és un sector molt i molt dinàmic i és un sector líder a Europa, eh? O sigui, tot i que aquí no se'ns conegui massa, però en aquest... el sector del càmping català és un referent a Europa. I és un referent... perquè es fan les coses, sí, es fan les coses molt bé i és un sector que s'adapta. Penseu que
Perdoni, és que si no ens perdem, entenc el que està dient, eh? Però és a dir, jo quan li dic quines solucions proposen, és a dir, de què hem parlat? És a dir, han parlat de poder que la ciutat pagui diners per poder seguir en aquesta línia de millora d'aquests càmpings, han parlat de que la situació ja està bé, han parlat de tornar a analitzar la situació de...
La primera cosa que hem de fer,
sí?
És posar la cartografia i la situació actual al dia.
Val, per tant, actualitzar, no? Aquesta dada de 4 de cada 10 càmpings que estan en zones inundables.
Bueno, hem d'analitzar-ho, això...
Sí.
Això, en aquest moment, la primera cosa que s'ha de fer és fer una anàlisi de la situació actual.
Molt bé.
I a partir d'aquí, quan hi hagi la foto, s'han de buscar les solucions cas per cas.
I les posarà l'administració, les solucions?
Bueno, els treballarem conjuntament, perquè nosaltres tenim un equip tècnic que fa temps està treballant i nosaltres estem analitzant situacions semblants en altres països d'Europa i tenim solucions. Jo encara fa una setmana em vaig reunir amb la Federació de Càmpings d'Occitània, que és la part de sud de França, i ells també tenen problemes semblants en segons quin aspecte. I hem creat un grup de treball que començarem a tenir més d'any per poder ja treballar conjuntament amb tot el tema aquest de mesures. Vull dir que nosaltres, com a col·lectiu...
Ja està treballant o ja treballat?
A buscar... Ja hi estem treballant. Vull dir que és un tema que ahir va sortir, però és un tema que sabem quina és la situació i el sector fa temps està treballant i el que reclama són agilitat, perquè el que no pot ser és que en molts casos s'hagi hagut d'esperar 2 anys per tenir un informe de vaca, no? Això no funciona.
Per tant, estan satisfets perquè veuen com l'administració s'està posant les piles per abordar aquest tema.
Estem contents amb la reacció i crec que amb la impressió d'aquestes reunions, que podem treballar conjuntament i buscar solucions per millorar molt la situació dels càmpings catalans.
Està clar. Doncs en seguirem parlant, segur, perquè si es posen a treballar plegats, doncs segurament també hi haurà moments de negociació que caldrà també explicar-ho. Miquel Gotanegre, president
digui. Nosaltres tenim demanat des d'ahir una reunió amb el president de la Generalitat i amb tot el nostre equip, perquè realment tenim ganes de poder explicar-li al president quina és la realitat del sector i, sobretot, la voluntat de buscar mesures per gestionar el risc, perquè estem preparats per poder-ho fer i crec que som capaços i que podem fer-ho de la millor manera possible si ho fem tots junts.
Miquel Gotanegre és president de la Federació Catalana de Càmpings. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Cepsa es transforma en Moeve. Gràcies, energies fòssils. Però és el moment de començar a separar-nos per impulsar un futur amb més energies sostenibles. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Moeve.es.
Moeve. Hola, sóc en Quim Masferrer. El 21 de novembre, guarda't un forat a l'agenda i vine amb mi al tercer sopar solidari de Nadal de Manlleu Origen per descobrir un Nadal ple d'històries. Una nit plena de solidaritat on podràs gaudir de les cantants Valeria Tàpia i Maria Subirà i els plats d'en Nando Jubany, en Jordi Cruz, l'Hideki Matsuïssa, en Lluc Cruzelles i l'Oriol Balaguer. Tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Casa de Sofia, liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Compra la teva entrada a amalleorigen.com.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Marta, sóc el teu veí. He trobat el teu pare desorientat al carrer. Però tranquil·la, que ara és a casa amb mi.
Ai, ja no es pot quedar sol a casa.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió, perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic, no és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant en FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Salí, què et passa? Jo era el Bataclan.
La meva vida es va aturar-la.
Amb motiu del 9è aniversari de l'atemptat a la Sala Bataclan de París, un any, una nit. Estrena dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, i trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'1 milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromilions. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La imatge més icònica de la lluita antifeixista a la Guerra Civil és obra d'Antoni Campanyà.
És la il·lusió d'un moment en què tot era possible i tot estava per fer.
No n'hi ha prou amb la imatge. La imatge té una història al darrere.
Qui era la miliciana de la fotografia?
La meva mare, en particular, era una bomba.
Anita, la miliciana tenia nom. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
No hi havia València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en som parits ben pocs. De Llibre de Meravelles, de Vicent Andrés Estellés.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Protección Civil, la Generalitat y Tado, en fin, por lo menos dos horas desde que empezaba a desbordarse el barranco del Pollo.
Feijón, directo Antena 3.
Nos dicen que a las 6 y pico de la tarde ya se empezaba a desbordar.
Si usted coge la hemeroteca y ve lo que he dicho yo a las 10 de la mañana, ese jueves en Valencia, dije que el presidente autonómico actuó siempre con la información que le prestaban los organismos competentes. Los dos organismos competentes son del Estado. La Agencia de Meteorología y la Concertación Hidrográfica.
La EMET había lanzado una alerta a las 7:30 de la mañana.
Y desde allí se lanzó a todos los ayuntamientos. Fíjese cómo la alcaldesa de Torrent activó y otros alcaldesas o alcaldes lo activaron y aún así no evitaron la inundación. O no la evitaron con toda la intensidad que nos gustaría. Por tanto,
es muy importante esto. Mire, hoy viene, en casa y suban a las plantas superiores.
¿No? Yo creo que se va a ir conociendo el relato. Y ver una información impecable, ¿eh?, sobre dónde estaba el problema. Inicialmente en la empresa de Forata. Cuando a las 8 de la tarde aparece el ministerio, por primera vez, el secretario de Estado y aquel SMS de la ministra vicepresidenta, diciendo, cuidado que puedes romper, a las 8 y cuarto se lanza el SMS. Pero, ¿qué ha ocurrido? El problema no vino por ahí. El problema vino por el barranco del Pollo. Uh-huh. Y desde las 4 y cuarto de la tarde hasta las 7:45 de la tarde, es decir, 2 horas y media, la Confederación no informa del caudal que está bajando por ese barranco. Y ese es el principal problema que tiene la inundación. Por consiguiente, cuando se dice, oiga, ¿qué alerta? Pero si el que te tiene que alertar desde las 4:15 de la tarde no te vuelve a dar información hasta las 7:45 y parece ser, que la da por un email. ¿Cómo que por un email?
Pero tú tienes
alcaldes... Pero si estamos a 1.600 metros cúbicos por segundo...
Pero tú tienes alcaldes en la zona que te tienen que estar advirtiendo. Nos acaba de reconocer la alcaldesa de Torrent que ya no llamó al Consell, pero la de Paiporta sí que me dijo días atrás que avisó la delegada del Gobierno a las 7 de la tarde cuando empezaba ya a desbordarse el barranco del Pollo. ¿Tú tienes esa información? ¿No te está llegando porque tus alcaldes te están advirtiendo que ya empieza a crecer el río de una manera...?
Fíjese cómo contamos las cosas. Quien tiene que avisar es el alcalde que se está inundando y no la Confederación Hidrográfica, que está viendo el caudal.
Reconozco que la Confederación no avisó y que cuando lo hizo el trámite fue tan administrativo y con un lenguaje, digamos, tan poco de alerta.
¿Cómo que tan administrativo? Un email, estando la Confederación presente en el CECOPI. Eso es un lenguaje administrativo. Oiga, usted forma parte del control de la emergencia, tiene información, no la da desde las 6:15 hasta las 7:45, la da por un email y resulta que esto es un lenguaje administrativo o es una negligencia.
Sigue sin entenderse que Mazón no estuviese esa tarde disponible y conectado. Lo digo porque su equipo asegura que sí, que atendía llamadas, pero bueno, la propia Teresa Rivera dice que le llamó y no le contestó en 4 ocasiones.
Usted lo acaba de referir. El señor Mazón tiene un teléfono de una compañía, le tienen que comunicar por otro teléfono de un compañero de otra compañía, pero es que parece que...
Se supone que Mazón tiene teléfono. Movistar y por tanto se quedó sin línea y por eso tuvo que tirar del de teléfono de un compañero que tenía otra compañía.
Una vicepresidenta del gobierno que sabe lo que puede ocurrir, solo ella, porque tiene toda la información y resulta que sigue París-Bruselas y llama al presidente de la comunidad autónoma a las 8 de la tarde, bueno, y que antes lo intentó. Oiga, mire, ¿sabe una cosa? Ni el presidente de la Generalitat, ni el Endacari, ni el presidente de Baleares. Ni el presidente de la Xunta de Galicia, ni el presidente de Andalucía tienen capacidad, competencias y recursos para gestionar esta emergencia.
Señor
no
Feijóo,
los tiene nadie, salvo la presidencia del gobierno. Créeme.
En esto estamos de acuerdo, pero hace un año la Comunidad de Madrid envió una alerta por el mismo sistema por la mañana, sabiendo que se esperaban lluvias torrenciales en Madrid, alerta roja. Se les llamó, exagerados, se dijo que había habido un exceso de celo, pero el caso es que se advirtió a la población y la alerta se produjo por la tarde. Finalmente las lluvias llegaron por la tarde y se salvaron vidas, porque hubo muchas personas que se quedaron en casa. ¿Qué le hubiese costado a la Generalitat esa mañana, con alerta roja, haber advertido a toda la población?
Pues mire, vuelvo a reiterar, deje usted al presidente Mazón que dé las explicaciones que considera oportunas el jueves. Y juzguemos lo que diga. Lo que sí le puedo asegurar es que cuando la Agencia de Meteorología y la delegada del Gobierno a las 12, una de la tarde, dice que las lluvias tienden a desaparecer a partir de las 6, es evidente que esa información no era muy correcta. O cuando el caudal que se está desbordando, miles de litros, metros cúbicos por segundo, en un barranco, donde la Confederación Hidrográfica no informa al respecto, comprenderá usted que usted no tiene todos los datos para tomar una decisión. Pero yo no vengo aquí.
Déjame que añada que la Confederación Hidrográfica asegura que, estando en la reunión del CECOPI, ya advirtieron a la Consejería de Emergencias que tenía que alertar a la población. Eso es lo que nos dice en Antena 3 Noticias, por parte de la Confederación.
Sí, que diga lo que considere oportuno, lo que tendrá que concretar y documentar. Es como mantuvo informado sobre el barranco del Pollo a el servicio de emergencias y al CECOPI de la Generalitat, estando él y formando parte del CECOPI, porque parece que el CECOPI es el señor Mazón o su consellera. No, no. El CECOPI son organismos de la Administración del Estado y de la Administración autonómica. Aquí hay competencias concurrentes y competencias compartidas.
Respóndame a algo muy concreto. ¿Sugiere usted a Mazón que le base la alerta 3 y que se, digamos, echara a un lado? Quiero que escuche, antes de responder, la pregunta que le hacía a Pilar Velasco. La dejaba para usted ayer en Espejo.
¿Por qué mantiene dos versiones distintas? Si opina que tenía que haber declarado Mazón el estado de emergencia número 3 desde el día siguiente, cuando se ve la destrucción absoluta de la Dana, ¿por qué no tiene capacidad para convencerle, como había pedido públicamente? ¿Qué conversaciones tuvo con él? ¿Cómo le dijo Mazón? Eleva el estado de alarma al nivel 3 si se lo negó el presidente, porque a mí me sorprende que lo pida Feijóo y que Mazón no lo aplicara. ¿Y por qué mantienen una versión distinta en público?
¿Qué responde usted?
No, mi versión la conocen ustedes. No puedo ir contra mis propios actos, ni contra mi propio pensamiento, ni contra mis propias declaraciones. Si yo el miércoles por la tarde digo en Le Tour, una localidad de 925 habitantes, con 7 desaparecidos, donde se llevó prácticamente todo el casco de ese pequeño pueblo de Albacete, digo que esto es un supuesto de emergencia natural, cuando llego a Valencia e intento entrar por la noche en Valencia y veo coches y coches y coches apilados uno encima de los otros, y veo la dimensión, solo la dimensión viaria de lo que está ocurriendo, a las 9 de la mañana me reúno con y le he dicho, oye, en mi opinión esto es una emergencia nacional. I dice, va a venir el presidente.
En directe amb Susana Griso, Antena 3. Hem de dir que, molt bé, les preguntes de Susana Griso, com estava... Sí, sí.
Collant.
Estava collant. I després hi ha una cosa que no entenc jo, no sé què en penseu vosaltres, és a dir, Feijóo s'està cremant a ell mateix.
Jo trobo a faltar que les preguntes estiguen més documentades.
Estan documentades, el que passa és que l'altre...
No, perdona, no. Bueno, jo opino que no. Com que resulta que el tema el conec una mica, opino que no. I si estàs dient això, i este senyor està dient que tot depèn de les competències de l'Estat, i no té en compte que és protecció civil, perquè sembla que no sàpiga que és protecció civil, i no té en compte que hi ha una llei de la Generalitat que diu direcció del pla especial, la direcció d'emergències, la competència de la qual correspon a la Generalitat, és a dir, aquelles que discorren per la Comunitat Valenciana en oficial, el director del pla és el conseller competent, que és el conseller competent, que és què va fer la consellera Salomé Prades des del primer moment. Evidentment, on era Amazon, si li funcionava o no li funcionava el telèfon, no podia estar, no podia absentar-se des de les 3 fins a les 6. Evidentment, quin responsable tenien? Home, no, vull dir, l'entrevista se li pot collar molt més perquè...
Bueno, però no estem acostumats a veure això.
D'acord, bueno, no estem acostumats a dir això perquè la premsa de Madrid ha decidit, la premsa de Madrid pròxima al PP ha decidit carregar-se Amazon. I el PP no ho ha decidit. Aquesta és
per
la
això,
gran...
Per això et deia que jo no entenc Feijóo, és bastant incomprensible Sergi, que s'estigui defensant a Meazonda d'aquesta manera, perquè el més fàcil seria deixar-lo caure i ell sortir reforçat i dir, escolta, responsabilitats ara del govern espanyol. I això no, no s'està fent, Sergi.
Font, també representa, diguem, un autogol al Partit Popular, no? De fet, el que està fent en bona mesura Feijóo també és defensar-se, no? Perquè defensant un dels seus presidents autonòmics defensa, crec, la gestió i les competències del Partit Popular, que a més ara governa, diguem, bastant més de mitja Espanya pel que fa a nivell autonòmic. El que sí que crec que està clar del que escoltem del senyor Feijóo és que està en un procés de centrifugació de responsabilitats. Centrifugar-les. Pràcticament el senyor Mazón no és responsable de res, pobret. A mi aquesta excusa de que estava no se sap on i no tenia exactament on, i no tenia cobertura, vaja, ni que estiguessin, diguem, a una selva remota de no se sap on, que no hi havia manera d'estar al cas, no? Crec que és difícil, és difícil anar justificant la posició de Mazón aquests dies, la seva desaparició, o sent president de la Generalitat Valenciana, i com comentava ara la Vicent també, per tant, sent responsable, a partir també de la responsabilitat que s'exerceixen des de Protecció Civil, pretendre que el senyor Mazón no té una responsabilitat en tot el que ha passat, no en el desastre natural, evidentment que no, un desastre terrible, sinó en no haver reaccionat a temps i haver advertit al conjunt de la població del que estava passant, bàsicament perquè la gent hagués tingut un temps per reaccionar i per tal vegada per salvar la vida, no pas per aturar la riuada. La riuada no l'aturava ningú, no? La gran diferència en el que explicaves al principi, no, Ricard, explicaves que a Biescas, el 96, no van morir 86 persones, i que he dit al Vallès, el 62, no? Al Vallès hi ha dades que diu es reconeixen més de 600 morts, però gairebé diu, hi ha estimacions que parlen d'un miler. El 62 o el 96, si m'apures encara el 62, els mitjans de tecnologia era molt escassa. I el 96, tot això dels mòbils encara era, diguem, pràcticament ningú no tenia mòbil. O en tot cas, el mòbil era encara una cosa molt, molt rudimentària i no estava generalitzat. Però avui, amb aquests 28 anys que explicaves abans, Ricard, que han passat des de la desgràcia de Biescas, del canvi de Biescas fins avui, i amb la tecnologia millora tant, que és incomprensible que no es reaccionés a temps, que no es fes arribar algun tipus de missatge a la població, no per evitar les destrosses, que aquestes eren inevitables, sinó per donar un temps a la gent a reaccionar i tal vegada per salvar la seva vida. Aquí, aquest és l'epicentre de la qüestió. I després està aquest procés del senyor Mazón constantment de voler eludir responsabilitats i de voler negligir que tenia unes competències que havia d'exercir i que no es van exercir i que ara pretén que només les havia d'exercir l'Estat. Em sembla un joc en les circumstàncies d'Amazon poc edificant que té poca defensa.
Però jo de tota manera no crec que Feijóo estigui defensant Amazon. Jo crec que el que està fent és acusar Pedro Sánchez. És a dir, nosaltres ara estem parlant des d'una perspectiva, però això en té dos. I veient com s'arrengleren mitjans de comunicació i declaracions públiques en raó de quina sigui la ideologia de la persona que ho fa. Tu pots saber de quin pal cau segons a qui posa el focus. I clar, el Partit Popular a qui ha de posar el focus? A l'altre. I és que això té dues dimensions. Una té a veure amb el que deia el Vicent, que efectivament té el seu centre neuràlgic sobre el govern autonòmic. És tot el que fa referència a la Protecció Civil. Però hi ha una altra, que clarament si les dades, que jo crec que al final haurem d'anar a les dades com a la caixa negra d'un avió, no? Anem a veure quina és el decurs de les informacions. Hi han d'altres dades que, tenint en compte la seva dimensió, ocupen el president del govern de l'Estat a declarar un estat d'alarma. I això no té res a veure amb la Protecció Civil. Això va molt més enllà, utilitza altre tipus de recursos, i aquí estan implicats el president del govern i tots els ministres que hi formen part del que seria un comitè de crisi en un estat d'alarma. Aquestes dues són les qüestions que s'estan debatent. I cadascun dels polítics vol posar el focus en l'altre. És a dir,
si això passa a Catalunya, estic convençut que s'assumeixen responsabilitats des del govern de la Generalitat i es munta un centre de comandament. I després, en tot cas, es demana auxili a qui convingui.
Però tu parles del que podria haver passat.
Però això és el que hauria passat a Catalunya.
Nosaltres vam tenir una quantitat de morts a les residències d'avis que encara a hores d'ara hem d'esbrinar quina és la responsabilitat, que al final la tindrà la senyora que li posava el catèter al ballet, no? Això, dir que el que hauríem fet nosaltres, ara, quan tot ha passat,
Estic convençut...
No, no, estaràs
que
convençut del que vulguis, però els avis es van morir a les residències.
Està fent trampa.
No estic fent trampa. Vull dir que parlar d'una cosa que podíem haver fet quan tenim totes les dades... Recordeu aquella peli que diu
les dades,
des del saló de casa
perdone,
tot és molt fàcil.
Perdone, les dades des del saló de casa potser parlar a vostè.
I des de la teva també?
No, jo no parlo des del saló de casa.
Tu no tens sofà.
No,
vale.
Jo el que tinc és gent que ha viscut això i soc i fa molts anys que faig de periodista, no sé vostè de què fa, i fa molts anys que mire com passen les coses.
Jo faig de jurista
jurista,
és un estat d'alarma de manual. De manual.
D'acord, doncs de jurista, quan arribi vostè als tribunals, continuarà o parlarà amb tanta rotunditat.
Jo no parlaré amb ningú.
Jo el que li dic és que l'estat d'emergència, que és tan de manual.
És de manual.
De manual, sí. al final depèn de qui coneix el territori. Al final depèn de decisions que es prenen des de la proximitat.
Bueno,
al final depèn,
la Confederació
no hi ha cap
confederació. La
Confederació
no és el territori. La senyora aquesta que no sap ni on té la vareta.
No és el territori.
Consellera
territori,
de no sé
què. El territori són els alcaldes, són les policies locals, el territori
pues
és...
Pues peor me lo pone.
Bueno, no, pitjor m'ho posa.
No,
el territori és el govern autònom.
No, per què és el govern autònom?
Perquè sí. I partint de la base...
Hem tingut alguns presidents de la Generalitat de Catalunya que no sabien on estava cap davant-ho.
Escolta, ja s'ho haurien trobat, però...
Bueno,
és que,
ja ho han trobat,
a més, vostè amb aquesta història que està parlant d'equilibris, que és de cantar, només contra una part.
No, jo no, perquè,
pues jo
tu t'has de cantar,
no,
i pues la major part de la gent.
Pues jo li dic.
Aquí hi ha pues dos parts responsables.
Doncs jo li dic, no, aquí hi ha dues parts responsables. Una,
per no dir tres.
Una amb el 80% i l'altra amb el 20%.
Això ho dius tu,
veus,
ja està, ja estem decantats.
I tant que ho dic jo. No, estic decantant per responsabilitats, i tant.
No, estàs decantat per ideologia, no per responsabilitats.
Per ideologia deu estar decantada vostè.
No, jo no estic decantada per enlloc.
Perdone, per ideologia deu estar decantada vostè, perquè a mi ni Pedro Sánchez ni el senyor Mazón me solucionen res, ni a final de mes ni durant la meva vida.
Home, jo me limito
a saber que quan hi ha quasi 300 morts en un lloc, sí, no es pot frivolitzar d'aquesta manera.
Però
només
qui ha frivolitzat?
Home, està frivolitzant vostè.
Jo no estic frivolitzant.
Absolutament.
Dic que
absolutament.
Tot això que diem que nosaltres faríem millor aquí,
el centre de comandament s'organitza des de Catalunya perquè és la nostra competència i després és el resultat.
No és la competència de Catalunya, és la competència de la Generalitat Valenciana per llei.
A la gent li fa, al govern de l'Estat li fa urticària a declarar estats d'alarma perquè ja sabem el que va passar amb la Covid. I això és una part de la decisió política que cadascun dels implicats no va saber prendre. Un no va saber declarar l'estat d'alarma perquè feia urticària. I l'altre no va declarar l'alerta a temps perquè era un dia laborable i sabia el que tenia d'implicació.
No,
i tothom va frivolitzar. Molt bé.
No. Un moment. És que vostè... Home, clar,
que no tenia
talent. És que vostè està comparant.
Un que no és el president de la Generalitat el que ha d'estar disponible.
Que no, això ho diu vostè. Però com que el president de la Generalitat...
Però què és el
FECOPI?
Què és el
FECOPI?
Què és el president de la Generalitat Mazón?
Home, el president de la Generalitat no ha d'estar disponible. Pues
no,
que se'n
no
vaja, pues que se'n vaja de festa.
El que vull dir és que no és la persona que ha d'apretar el botó.
Ha dit una barbaritat enorme. El president de la Generalitat és el màxim responsable, és l'autoritat de l'Estat en la Comunitat Valenciana, al País Valencià. S'entera vostè o no s'entera? La màxima responsabilitat de l'Estat la té el president de la Generalitat.
Ara resulta que l'Estat autonòmic funciona de nassos.
Ara resulta que el president autonòmic és la màxima
responsabilitat
autonòmic és la màxima representació de l'Estat en un territori autònom.
Anna
I si
Grau.
Vostè no sap això, no sap res.
Anna Grau.
Bé, a veure, jo em sembla que vosaltres, no vosaltres, que tothom està entrant en bucle en aquest tema. Jo per matar aquesta qüestió, i després donar un consell al senyor Feijóo, que la gent s'imagini per un moment com hauria anat això si en lloc d'ocupar el president de la Generalitat Valenciana, o sigui, en comptes de ser Mazón hagués sigut en Pujol, i que tothom s'imagini com hauria anat si en comptes d'en Sánchez fos en Felipe González. Jo em sembla que amb això ja ens situem de que tot hauria pogut anar molt d'una altra manera, perquè tot i que és veritat que hi ha un repart de responsabilitats, jo aquí estic més amb el Vicent, no sé si veig més un 80-20, ara sí que hi ha hagut també molta mala bava, com es pot apreciar en polititzar tot això. Jo penso que el senyor Feijóo no sap què vol ser quan sigui gran, no sap si vol que caigui en Mazón, a veure si també cau en Sánchez, no sap si s'estima més que caigui la Ribera, no sap si li fa por que València caigui la falda de Vox. En tot cas, jo sí diria una cosa, a veure, que la gent, els afectats, protestin, maldiguin, fins i tot tirin fang, s'emprenyin, amb una paraula, tenen tot el dret. que la classe política faci el mateix en aquest moment té un punt ridícul. I jo un consell que li donaria a en Feijó i a uns quants altres és que si en aquest moment tu surts a dir que jo no hi era, jo no tenia cobertura, m'havia d'haver trucat aquest, no m'havia d'haver enviat un email... Aquí el primer que surti i digui perdó, no ens n'hem sortit, i ara ho farem bé, i confieu en mi, perquè jo tinc solucions i tinc alternatives, aquest sigui de qui sigui, així sigui del PACMA, no. S'emportarà el gat a l'aigua. No. Però mentre només tinguem polítics que només saben sortir a dir és que ho havies d'haver fet tu, no, que ho havies de fer tu, és que tu no havies d'haver anat a dinar, és que m'havies d'haver trucat, és que m'havies d'haver escrit. Això és una merda,
perdoni, una gran merda.
I només falta això, la gent que ha patit tot això, només falta això i que li escalfin el cap.
Perdoni.
O sigui, menys repartir culpes, que s'han de repartir, no. I sobretot fer-se responsable i inspirar confiança.
Perdona,
i això, no li estic veient fer... L'únic que ho està intentant fer això és l'Illa.
Perdona, això no és un confessionari. No n'hi ha prou dient, he pecat, mea culpa, i ara vostè...
Que ha de ser un joc d'ous, doncs?
No, això és el que està sent, però això tampoc és un confessionari. Quan una persona és absolutament incompetent en la prensa de decisions, té gent incompetent darrere d'ella, i pren les pitjors decisions en el pitjor moment...
Sí, però
espere,
ja hi estem tornant, no?
No, tornem. Aquesta persona ha de dimitir.
Sí.
Aleshores, per desgràcia, evidentment...
Però si aquesta persona dimiteix i després en ve un altre d'igual d'incompetent...
Ja s'ho faran.
O que fa les fitxes de llibres que no se les mira...
Ja
ja s'ho faran, no. La gent el que vol és que això no passi mai més. I hem d'aixecar el cap de qui té la culpa, que ho hem d'esbrinar, evidentment, però sembla que ja ens va agradar fer-ho.
Jo no parlo en nom de la gent.
Jo el que dic és que la gent el que vol és que algú els inspiri confiança.
Jo no parlo en nom de la gent.
Jo sí.
Jo no. I vostè parla en nom de la gent perquè està acostumada a parlar en nom de la gent.
No, perquè soc gent.
Bé, doncs una persona...
Jo sóc una gent. Sí?
Una persona que ha administrat, que ha gestionat una crisi d'aquesta envergadura que ha arribat on ha arribat, no pot continuar. Però no perquè siga... Espera, deixa'm parlar. No perquè siga un punt d'honor, sinó senzillament per evitar el pitjor que pot vindre ara amb l'administració del post.
Sí, però que no s'acaba el problema amb que dimiteixi, que ha dimitit.
Escolta, jo no sé si s'acaba... Jo no sé si s'acaba o no s'acaba, però la persona que es demostra incompetent i que en un cotxe va en un autobús i mata 20 persones no pot continuar...
Però el que preocupa és que ningú s'estigui demostrant competent.
A mi el que em preocupa és un joc polític, i en això estic d'acord amb vostè, l'única cosa de poca volada en la qual el PP de Madrid ara parla amb Vox de València, els senyors de Vox li diuen que no els garanteixen en una nova sessió d'impespere, tal i qual, doncs aquesta és la causa real. Els diuen que no es pot garantir, no els garanteixen una nova sessió d'investidura que votaran per un candidat del Partit Popular, i el senyor Feijó, que a més es mou entre els equilibris d'un senyor Mazón, que resulta que és del costat de la senyora Ayuso, i les seues pròpies limitacions, es mou en tot això i decideix que salva un president insalvable. Aquest és el problema.
3 minuts seran les 10.
El matí de Catalunya Ràdio.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos. I després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
012, la millor resposta.
Al final no em quedo a sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
Una altra vegada?
Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys.
tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Ponés.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Busques atenció a domicili de qualitat pels teus pares? Ells mereixen la millor atenció. Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Cuideo.
Diuen que un llamp no cau mai dues vegades al mateix lloc. No obstant això, 50 anys després, Renault 5 torna perquè ens tornem a enamorar. 100% elèctric, fins a 410 quilòmetres d'autonomia i Google integrat. Fabricat a Europa. Renault 5 E-Tech 100% elèctric. Amor a primera vista garantit. Vine a provar-ho a la xarxa Renault. Dades segons WLTP.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo,